Molt bon dia, tal com us hem anat anunciant. Avui tenim de nou un tema relacionat amb el nostre IES Mare Déu de la Candelera. Ja sabeu que està de celebració, vivint aquests 25 anys avui. Doncs ens acompanyen professors que els quals esperem doncs, que ens expliquin una mica les seves vivències, com recorden la història del nostre centre al llarg de d'este temps ja que marca una fita molt, molt important. Ens acompanyen Xavi Sánchez. Hola, Xavi.
Hola, bon dia.
Tenim també a Jordi Niubó. Bon dia.
Bon dia.
La Montse Uller.
Hola.
L'Albert Ferrer.
Hola, bon dia.
I Frank Samarra. Bon
Hola.
Dia.
Hola, bon dia.
Bueno, 25 anys són molts anys, són molts dies, moltes hores, molts minuts. Suposo que teniu moltes coses, no?, en el vostre record d'aquesta experiència aquí a la Cala. Tots vau estar des del primer dia, com aquell que diu aquí? Qui és el més veterà?
El més veterà sóc jo. Jo vaig arribar al setembre del 91, així que ja són, han plogut uns quants dies. I si no recordo malament, després ja arribes tu, Montse, no?
Sí, sí. Jo vaig arribar al curs, a veure, el 93, exacte. És a dir, 1992 tinc la data que va néixer la meva filla i aleshores, un any més tard, doncs ja em vaig incorporar aquí a l'Ametlla. Jo venia de Barcelona, venia de treballar en una escola privada. Després, per qüestions personals, em vaig vindre a viure a l'Ametlla. Vaig estar durant 2 anys fent substitucions a tota la província de Tarragona i finalment pues, vaig tindre la sort de passar les oposicions i agafar una plaça aquí a l'IES. I d'aquí pues, no m'he mogut.
I vosaltres? Com vau aterrar a la Cala? Bueno, Frank,
Jordi,
ja fa
sí,
temps.
Frank i jo.
Sí, bueno, jo fa temps, però Jordi encara em guanya. Jordi sí? Em guanya un any més.
Un any més, no? Sí.
Sí, vam baixar de primària 96, 97, potser vaig baixar jo i vosaltres, tu i Javi Boyer, vau baixar un any abans.
Un any abans, sí.
Sí,
vam perquè passar de l'escola a l'institut.
Sí, la plaça Cera de Naturals i la plaça de Jordi Boyer de Castellans va crear abans. I en canvi la de Socials de Mos va crear un any després. Per això ell porta un any més que a l'institut.
Què serien? 17 anys, potser?
Sí, aproximadament Valtros seria 17 anys i jo seria 16 anys. Sí. Llavors va ser el canvi de la llei sí. I llavors pues, clar, van eliminar els dos cursos de 7è i 8è de l'AIGB i llavors van passar tots els professors que realitzaven les classes a primària doncs van passar a secundària i llavors va ser quan van fer primer i segon d'ESO.
Mm-hmm. Sí. I l'Albert, doncs és...
Jo vaig arribar, ara m'han comentat, m'han recordat que era l'any 2000-2001 el curs, era el canvi de mil·lenni i per mi també va suposar un canvi d'etapa. Va sortir una substitució i com, en canvi com la Montse va donar molt més toms, jo no he parat de donar toms dintre del mateix institut de l'IES Mare Candelera, els diferents departaments, i fins ara estem aquí.
Què sent un professor en este cas quan li diuen bueno, la teua plaça o te toca anar-te'n cap a l'Ametlla de Mar, on t'està, com s'irà un poble, com ho vau viure aquesta experiència?
Bé, en el meu cas va ser un xoc perquè jo venia de Sabadell, sóc de Sabadell, i la veritat no sabia on estava la meva mare, no havia sentit mai parlar. I em van dir, has d'anar a aprovar les oposicions, la plaça la tens allí. Dic, però no hi ha res més a prop? Dic, jo visc a Sabadell, diu, no, no hi ha res més a prop. I bueno, i, pues, és un xoc perquè està d'una ciutat gran, industrial, arribar a un poble menut, i bueno, és un canvi per mi molt gran. Em va costar al principi, però només al principi, perquè després com ho puc comprovar ja no m'he mogut d'aquí. Però sí que ha sigut un canvi cultural i social molt gran. I ara és a l'inrevés, ara és quan torno a Sabadell que m'he de tornar-ho allí. Però sí que és veritat que quan t'envien la primera destinació que no saps on és i tan lluny sembla que se t'enfonsi tot, però bueno, la vida dona molts toms i la veritat és que estic molt content de poder estar aquí en aquest poble.
Jo amb una alegria enorme, perquè davant les meves circumstàncies la llar d'infants la tenia al costat de l'institut, la meva residència estava aquí. Aleshores el que volia era deixar de voltar. I aquest indret em semblava pues, perfecte per viure. L'únic que me preocupava era el fet de ser professora, fins a quin punt, és a dir, quan deixes l'àmbit de l'institut i després bueno, passeges pel carrer i compres i tal, què passaria, no? Pel fet de trobar-te els alumnes, si tindria o no tindria vida privada, si sabria compaginar les dues facetes. I la veritat és que en aquest sentit no he tingut cap tipus de problema. És a dir, m'ha vingut tot bastant rodat i la gent sempre s'ha mostrat molt respectuosa amb el que és la meva vida privada i en l'àmbit que no té res a veure amb l'institut. O sigui que bé, molt bé.
Jordi.
Doncs bé, jo sóc de Lleida, no? I em vaig quedar per aquí, bueno, em va tocar, no? Després d'haver passat uns quants anys ja a la muntanya, per allà del Pirineu, també uns quants anys ja a la ciutat de Lleida. I, bueno, el canvi va ser dramàtic, no? Perquè, parlant de la meteorologia, per exemple, no? A Lleida a vegades estem 3 mesos que no veiem el sol, no? Amb la boira i tot això. Aquí sempre hi ha una lluminositat, no? Del Mediterrani i tal i qual. El canvi me va xocar, me va sobtar molt i bueno, començant per aquí ja m'he quedat. És un poble encantador, no? Pesquer, menut, no cal fer grans monstruositats de ciutats, no? I bueno, m'ha encantat. I després el caràcter calero, pues, bueno, que és tan obert i tan amigable i tot això, pues, ha estat una cosa que pues, sempre m'ha decidit quedar-me per aquí.
A continuar, no?
Sí.
I tu, com t'has sentit?
Bueno, jo vaig arribar aquí, però vaig haver de prendre jo la decisió. A diferència d'altra gent que li toca el lloc, a mi m'han dit, pots escollir entre el Vendrell o l'Ametlla de Mar. I llavors, en el nostre gremi, és molt important aquesta decisió considerar com és l'alumnat o com és el lloc que hi vas. Llavors jo vaig pensar, el Vendrell està a prop de Barcelona, també, potser un pèl més a prop de Tarragona, que és on jo resideixo, però bueno, té fama que, pues, això que diu la canalla aquí, no? D'un alumnat més poligonero, cani, o tots aquests adjectius que utilitzen per aquí. I aquí l'Ametlla, pues, a mi em sonava una miqueta com la Cava, des de Tarragona. Heu d'entendre que el Coll de Balaguer ens separa una miqueta, i era una miqueta... És més, jo tinc encara amics que em diuen, treballes a l'Ametlla cada dia? I és gent que va i treballa a Barcelona. Així és que hi ha una geografia subjectiva. La gent ho veu com si estigués molt lluny l'Ametlla de Tarragona. I vaig dir, bueno, allà, provem allí. Sempre te queda aquell dubte de quin dels dos llocs t'hagués. Sempre penses aquesta decisió com hagués afectat amb el transcurs, no? I, bueno, va ser arribar aquí i, d'alguna manera, doncs és una petit... No? El ser un poble mariner i que està un pèl desconnectat, doncs és molt tranquil, és molt agradable. Hi ha una cultura de poble que tothom es coneix. Jo la disfruto millor perquè, a diferència com la Montse, que també es plantejava, no?, aquesta doble vida, jo me'n torno cap a casa. Jo aquí ja no jugo com a una persona que viu aquí, així és que només m'aporto la part més grata. Quan surto per aquí tothom doncs és molt, molt agradable, no? I molt bé, així va ser com vam arribar aquí.
Hi ha xifres, Xavi, de total de professors que han passat pel nostre institut?
Sí, i més ara que estem, com que el dia 24 fem la festa del 25 aniversari per a aquests profes, s'han anat buscant llistats per poder convidar tothom i estem al voltant de quasi els 300 professors entre substituts i això que han passat un moment o altre per l'institut i a prop dels 2.500 alumnes. Vull dir que són força gent, no te'n records de tothom perquè a les cares sí, però clar, els noms i d'això és molt difícil, però ha passat força gent pel centre.
Teniu records especials d'antics companys a l'hora de despedir-se d'ells quan han hagut de marxar? Sí, no sé.
Sí, la veritat potser és que és la part una miqueta més, diríem, sentimental, no? Quan veus que un company has estat amb ells durant no només un curs o dos cursos, però quan has estat en un company, pues, o amb una companya, una sèrie de cursos en què has conviscut, en què no només ha sigut el lloc de treball on t'has trobat amb ells, sinó que damunt ha hagut una relació fora del lloc de treball, pues, quan han marxat, pues, vulguis o no, t'ha quedat una miqueta de senyal, no? I nosaltres, per exemple, en el cas nostre del Departament de Socials, pues, casos com per exemple José Luis Borruell, que ha estat molts anys aquí a l'Ametlla, que també va ser cap d'estudis, Toni Cid, són persones que han deixat la seva petjada a l'institut i que, clar, pues, quan marxen, tot i que al cap d'un temps continua tota la vida igual i continua tot el camí igual de l'institut, però sí que te queda una mica el veure que, pues, quan entraves al departament o quan estaves parlant...
Se troben en falta,
ja,
no?
Ja no estan, sí.
Suposo que la gent que mos escolta també li agradaria saber, doncs, alguna anècdota, algun moment complicat, algun moment molt divertit que s'ha pogut viure dins del nostre institut. Teniu algun per explicar? Qui vol començar? Ha d'haver. Algo d'haver, no?
Home, jo us puc explicar una anècdota, que és el primer dia de ser director de l'institut, no sé si a l'1 de setembre o de setembre de l'any 2000, els nervis de ser el primer dia, de la teva responsabilitat, a les 8:30 del matí, intentar obrir la porta i la porta que no s'obria. Perquè hi havia una, no sé si una furgoneta, un tractor de la brigada que acabaven de netejar perquè estigués tot net, i un exalumne, ja no diré el nom,
no cal,
va pujar al tractor, se li va anar cap endavant i va trencar, se va entrebancar el tractor amb la porta. I això era el primer dia. I el primer dia...
Comencem bé.
Tothom esperant a obrir la porta. Bueno, és una anècdota, en el fons, divertida de l'1 o 2 de setembre de l'any 2000.
Tenia assegurança?
Una bona apertura.
Montse, en tens alguna?
Jo no me n'en recordo, jo... No me n'en recordo. De cada curs, pues, té les seves coses, perquè els alumnes, pues, són alumnes i tens les teves baralles i les teves discussions, però així són anècdotes a nivell puntual. Ara, per comentar, no. Si tingués els alumnes davant, doncs potser em vindria a la memòria, pues, alguna circumstància. Ai, sí, pues, me n'en recordo d'aquell dia o me'n recordo de... Però així a nivell general, de veritat que ara per destacar una anècdota, no. Jo sí que voldria comentar que els moments més durs per a un professor en relació als alumnes, tot i que els alumnes potser no s'ho pensen perquè són alumnes, és el moment de donar les notes. I sobretot les notes de final de curs. És un moment dur per a un professor, perquè te les mires, te les remires, valores, i sempre tens aquella cosa de no em vull equivocar i vull intentar ser justa. Per a mi és el pitjor moment.
Doncs jo sí que me'n recordo bastantes, el que no les puc dir és perquè no són políticament correctes, perquè bueno, estan amb alumnes com companys i no s'escau, crec, ara amb aquest... Així, en una altra situació sí que les podem comentar, però sí. No.
Jordi, tu en tens alguna?
Jo, més que anècdotes, recordo millor, pues, no sé, actes que s'han anat fent, no? Per exemple, allò del tancament a l'institut, quan allò del no a la guerra, allò va ser apoteòsic, no? Les lectures també, per allà en contra de la guerra. Sí, perquè el que són anècdotes n'hi ha tantes que no sabria dir-te ni cap ni una. I és el que diu la Montse. Trobes algun alumne pel carrer i te la recordes de quan? A deixar de seguir te la recordes.
Me n'han d'haver d'interessants, perquè també estem parlant d'una edat dels alumnes que és especial, una edat especial.
Però hi ha una llei que diu que el que es fa al Comenius es queda al Comenius, el que es fa al viatge a final de curs es queda...
Bueno, això ja són secrets.
Ja han passat bones, ja han passat bones.
Són secrets, no són secrets.
Tinc el senyor director al davant, no
ho posaré a explicar.
Com heu notat, si és que les heu notat, les diferències en els alumnes al llarg d'estos anys? Com han canviat els joves?
Ai, jo? Pues mira, si vols que et sigui sincera, potser he canviat més jo que els alumnes. Els alumnes sempre tenen la mateixa edat. Jo cada dia m'enfronto, cada any m'enfronto amb adolescents, no? Canvia la manera de vestir, canvia pues, la música que els agrada, algunes actituds, però sempre són adolescents amb un comportament molt clar. La que canvia sóc jo, que em vaig fent més vella. Mm-hmm. I les diferències les noto potser per aquest motiu, no? És a dir, de que sóc jo la que cada vegada va avançant. I els canvis m'ho noto... quan vaig començar potser els veia més propers, després vaig passar amb una actitud més dura i ara ja em fa por perquè arribaré sent una mena d'abuela, no? És a dir, com iaia, i me'ls miraré com a iaia. Però no tant, ells són adolescents, són joves, i cada principi de curs ens trobem amb els joves, amb la mateixa edat. Nois de 15, 16, 14, 13, ells tenen la mateixa edat, jo no.
Tot i que no ens fem més velles, fem més madurs i més interessants.
Bueno, potser, mira, el reuma, la sordera...
No, els defectes físics es van sortint, la Montse, estic d'acord amb la Montse, que els defectes físics vulguis o no, sí. Però no, sí que és veritat el que diu ella, els veus canviar molt, els veus entrar en un primer d'ESO i han de passar 6 anys, sí, i clar que canvien. Sí. Jo ara veig els alumnes de segon de batxillerat i me'n recordo perfectament quan tenien 5 anys o 6 anys menys, i clar que es nota molt. A més, l'institut a nivell diríem de comportament ha canviat també, ells canvien molt. No canvien només de físicament, sinó que també canvien psicològicament. I els problemes potser, jo recordo que al començament, quan vaig arribar a l'institut, els problemes no estaven més amunt. Quan dic més amunt me refereixo a nivell de tercer, quart, i ara els problemes, tenim molts de problemes a primer i a segon. Vull dir, això també va variant molt.
S'esperten abans, la tonteria. Sí. Ara és més a segon d'ESO que a tercer, que era l'any.
Sí, tercer era un curs que quan jo vaig arribar recordo que era problemàtic, hi havia un niu allà de conflicte. I ara, en canvi, el tercer i quart els veus més tranquils.
Quan és perquè els interessava, perquè es veien al final i dic, potser si aquest any anem bé...
Faig una mica de bondat, encara salvo la campanya, no? Sí, sí.
Bé, jo... estic d'acord amb el que diu Mons, el que diuen que els adolescents o adolescents i ho han sigut nosaltres també tota la vida. El que sí que és veritat és que se nota un canvi, suposo que és canvi social, i jo hi ha coses que feia o que em veia un cor de fer amb altres generacions que ara no ho faria. Però no sé si és perquè jo m'he envellit i ja no tinc aquella empenta que podia, o perquè no veig aquell tarannà que tenien altres generacions, perquè cada generació és diferent dintre de l'adolescència, però i podia parlar també de viatges de final de curs, etcètera, etcètera. I ara s'ha d'anar una mica més al tanto en tot, perquè de seguida tens... Abans era una mica més de llibertat, els pares potser... Ara també confiàvem més en tu, i ara estan més a sobre de tu. És a dir, si poden, no te deixen passar, ni una. Abans confiàvem més en el mestre, era més estar a les vostres mans. Ara també, però tenim com una espècie d'espasa al darrere que diu, si ho fas malament, anirem a per tu. Una mica exagerat, sí, però que abans no existia. No són els alumnes són els mateixos, però potser la societat en aquest sentit ha canviat i els pares també.
De totes maneres, no ens podem queixar aquí la cala, a l'institut. Jo no hi he estat a cap altre institut, potser. Albert, si tu has estat en un altre institut, mos podries... Clar, jo no he sortit mai d'aquí, i llavors no sé exactament... O la Montse... Però jo crec que no mos podem queixar de l'alumnat que tenim aquí al poble. A veure, hi ha de tot, evidentment que hi ha de tot, però en línies generals és un alumnat, jo crec que correcte, que pots treballar bastant amb ells i que, no, com torno a repetir, no deixa d'haver un conflicte, que evidentment que tenim conflictes entre professorat i alumnat, clar que sí. Però jo crec que en línies generals la nota pot arribar a ser bona en quant als alumnes que tenim a l'institut a nivell de tot. Tot i que el de Xavi també estic totalment d'acord amb el que diu ell, de que pues bueno, no fas tant, no tens tanta màniga ampla com per exemple tenies abans, no? Però que en línies generals el nostre alumnat està bé.
Inclús amb els alumnes vam tenir un projecte que era l'Ala Oberta, que ara ja no se fa, i era gent molt noble en el fons, és a dir, tot i poder tenir ser conductualment una miqueta, en el fons tenen de molt bona pasta, que la Montse també estava amb aquests grups, i que la gent aquí té una altra manera, que no és com altres zones urbanes, etc, que es nota l'estructura de poble i bueno.
A mi m'agradaria fer-se una pregunta, potser una mica molt personal, no sé. Què sent un professor quan s'atansen estos dies, principalment doncs, amb els que, per exemple, acabaran el segon de batxillerat, que han format part de l'educació d'aquell alumne durant tants anys, quan veus que ja està, o sigui, com si estigui a la voreta, no? De dir, bueno, ara a partir d'aquí, ara tu ja volaràs sol. No? Què sent un professor quan els alumnes han aquesta situació, o no sent res, que també podria ser? Com ho viviu?
Pues mira, jo pena no sento, nostàlgia tampoc, sento alegria. Alegria de que, bueno, ja volaran i si pogués els donaria una espanteta, sí, vinga, voleu, marxeu, busqueu. La sensació de dir, ja està, ja hem acabat aquí, ha arribat el moment de que per edat, per la seva presència, pels continguts que els hi has donat. Jo estic contenta d'haver acabat i que, bueno, i que marxin i que volin, i que es formin, i que busquin altres
camins.
Sí,
no?
Altres camins, que és el que toca, no? Ja està, ja hem acabat una etapa.
Valtres, com los despediu?
Bueno, los de primer i segon d'ESO pràcticament tenim poca oportunitat de poder-nos despedir, perquè clar, com que els deixes a segon ja pràcticament no els tens, però sí que jo em sento satisfet. Jo, una cosa del que trobes és la satisfacció de que tu has pogut contribuir amb aquesta gent a que l'any que ve, el que diu la Montse, puguin volar i puguin tindre un món on se puguin desenvolupar. Hauré contribuït poc, jo comprenc que els professors de batxillerat, que són els que els han tingut més en aquesta època d'adolescència, haguen marcat més el seu. Però bé, vull dir, penso que, no sé, jo em trobo satisfet quan veig que els alumnes acaben un curs, i evidentment pues, és llei de vida i han de sortir i han de marxar, clar que sí.
Sí, jo coincideixo, bueno, és plena satisfacció quan marxen. I he de dir, per lo que hem pogut cursar, que ells sí, senten, potser ells senten més nostàlgia el primer any, però ells també estan satisfets d'haver estat els cursos que han estat al centre. I ho dic perquè en el treball de recerca que va fer la Mar José sobre els 25 anys, el 80% guardaven molt bon record o bon record del seu pas per l'institut i dels mestres, tant de primària com de secundària. Vull dir, i nosaltres tenim satisfacció, i potser la nostàlgia és més d'ells, de deixar enrere una etapa que, com nosaltres, ja no tornarà, però bueno, venen d'altres.
Estem fent una mica de balanç d'estos 25 anys d'història del nostre institut. Jo també voldria preguntar-se, no sé si és políticament correcte, la vostra opinió sobre sobre les lleis educatives, ara tornem i començar una altra de nova.
No, però no s'aplicarà, Ona, llavors.
No s'aplicarà.
No, bueno, si ha d'entrar d'aquí dos anys i d'aquí dos anys tornarà a les... Això va passar ara fa... Recordo que ara fa una època... No sé quina legislatura va ser, que també es volia aplicar una llei que no es va aplicar perquè no es van, se van perdre les eleccions i es va derogar. Pues,
aprofundir potser seria massa complicat perquè, déu-n'hi-do, tot el que porta esta nova. Uh-huh. Però, com a professor, se sentiu que es tinguin en compte a l'hora d'elaborar-les, a l'hora de preparar-les, a l'hora de...
Gens, ni mica.
En absolut, que va.
Estan fetes des d'un punt de vista diferent de l'aula, el que sigui. Estan fetes des d'un punt de...
Des de fora, des d'un despatx,
i des de davant d'un ordinador, i no sabem lo que és exactament el que batallem cada els que estem aquí.
A més, amb 20 anys de... No? Porten 20 anys amb 7 lleis, canvis 6, de no? Llei, no? Vull dir, és que una llei perquè comenci a quallar una mica de tenir un cert temps d'implantació, pim-pam...
No, així com que s'ha de renovar, el que sigui, però que no pot ser que això no, a partir d'ara, això però no val, i fer-ne totalment una de nou.
El síndrome aquell de Cànova, si s'agasta, està aquí inclòs, però a tope, 100%. I sí, no sé. Penso que no deixen que les coses quallin. I així que...
Però de totes, potser aquesta és la més perversa, perquè el que ja ataca són els fonaments de la funció de l'escola en l'aspecte, sobretot de religió, ja no parlo també del tema de la llengua a nivell nacional, però d'alguna manera és una contrarreforma i que d'alguns àmbits està passant a tota Europa, als Estats Units, és a dir, d'entre poc crec que explicar darwinisme serà un anatema. Sí. Llavors estem anant cap a unes posicions, jo crec ja que ja no estem parlant d'una cosa molt més dura, és una mena de contrarreforma. I aquest país, al llarg de la història, ha tingut pressions molt fortes per part de l'Església i dels grups conservadors. És a dir, crec que l'Església aquí, en aquest moment, ha passat unes línies vermelles. Aquesta ja no és una reforma simplement educativa, és que és una reforma sociològica. I si és que estem tocant ja un altre tema, que no sé on anirem a parar. No sé on anirem a parar, perquè quan la raó no es pot utilitzar, es queden pocs camins, i precisament l'escola, la seva funció és tot la contrari, però és que aquí hi ha un xoc de trens a curt termini, és que no parlo de... I la història del nostre país és forta, però només veient la televisió, intereconomies i coses d'aquestes, i com s'està manifestant sociològicament un costat que amb una transició fallida, etc, i que es mostra amb l'educació. Afortunadament, aquí aquest poble, això que estem celebrant és tenir una escola pública, però crec que molts dels pares dels nostres alumnes han hagut d'anar a Tortosa, a Tarragona, etc, o no tenir la possibilitat de poder estudiar perquè se fa un cost excessiu, com ens passa amb els alumnes que deixen ja també el nostre, i a la mínima, només per la dificultat que tens de transport, etc, pues, ho acabes deixant. I el que s'està aquí treballant ja és dinamitar tot un model d'oportunitats, etc, i de cohesió territorial. Llavors, crec que la gent potser no acaba sent ni conscient de tot això, de que aquí ja s'han de prendre unes postures ja molt més radicals amb respecte a això, perquè ja no estem parlant de com s'ha d'ensenyar ni quines són les metodologies o les avaluacions, sinó qüestions de ficar una religió o de la llengua, coses que són inacceptables, però ja de cap manera.
Xavi, vols dir-nos alguna cosa?
No. Els professors treballem a l'aula, dins de l'aula, sobretot, també fora de l'aula, i les lleis, com diuen, no tenen en compte això. No, jo estic segur, la Montse porta 20 anys, jo porto 22, els altres 17. La nostra manera de canviar, la nostra manera de treballar pot anar canviant, perquè ens hem d'amoldar els alumnes que tenim, etc. Però cap llei ens ha fet canviar. Cap llei ens ha fet canviar la nostra manera d'ensenyar, la nostra manera de fer, i la llei que proposen ara és un canvi ideològic i sociològic que no canviarà, jo no crec, no és insubmissió, però no ens canviarà la nostra manera de fer als centres, perquè, parlem de la religió, de la llengua, però la nostra manera de treballar és realment el que arriba finalment als alumnes i que és el que realment importa. L'altre ja transcendeix més a temes polítics, i jo estic amb Fran. Aquesta llei passarà com la de Pilar del Castillo, no s'acabarà aplicant, perquè passarà el que va passar amb l'altra, hi haurà eleccions o no, i qualsevol llei que vulgui anar una mica endavant a tenir un consens majoritari, i fins ara, excepte la LOCSE, que sí que la tenia a casa de tothom, esta no la tindrà, ni la LOCSE tenia, i si seguim així no hi haurà cap llei que pugui tenir el consens necessari per a que tothom estem d'acord, i menys si no tenen en compte, com hem dit, el professorat, que és realment és el que s'ha de ser el destinatari.
Perdona, Inma, a mi el que em fa més por que pròpiament la llei, em fa més por les retallades econòmiques, perquè aquestes sí que tindran i tenen un impacte sobre el que és la dinàmica de les classes i de les matèries. És a dir, en el moment que comencin a retallar certes optatives, el fet que aquest institut sigui un institut més o menys petit i que certes matèries no es puguin impartir, amb la qual els alumnes han de marxar fora perquè hi hagi, és a dir, perquè no hi hagi grups de 30 o de 15, sinó que siguin grups més petits, a mi sí que em sembla un problema perquè els alumnes estan limitats a fer unes matèries i no altres que potser voldrien fer, i a l'institut no resulta competitiu amb altres llocs. Això sí que em sembla molt perillós.
Bueno, us han posat una mica massa seriosos, no? Ja veurem què passa de cara a un futur. Com voldríeu que fos el nostre institut? Com li veieu el seu camí? 25 anys més? Ja havia? Quins canvis hauríem de tenir? Instal·lacions? No sé.
Home, instal·lacions, perquè estem amb mòduls prefabricats, els barracons, evidentment necessitem instal·lacions. Evidentment, jo crec, el que estava dient la Montse, les retallades estan afectant en quant a material, en quant a oferta educativa, però en quant a més hores de feina, però és el que dic jo, nosaltres tenim tanta confiança en nosaltres mateixos, el que podem fer, i ho farem, perquè ens agrada la nostra professió, l'estimem, que anem tirant endavant, però un cop s'ha d'acabar, les retallades algun dia s'acabaran, no sé, 4, 5, 6, 7 anys, l'institut necessitarà una altra empenta a nivell de material, a nivell d'instal·lacions, noves tecnologies, ara estem ficant la fibra òptica, i menys alumnes per aula, més professorat, més atenció a la diversitat, perquè l'escola inclusiva que volen donar, que volen que tots estiguin a l'aula, està molt bé, però nosaltres no podem abarcar, no som especialistes en psicologia, ni en pedagogia, ni en nens discapacitats, fem el que podem, però no és la nostra especialitat. I si tot això se vol dintre de la mateixa escola, hem de tenir mitjans. El problema és que ara no hi ha ni un duro per poder, però ho fem amb tota la professionalitat i bona voluntat de l'escola pública, que no em cansaré mai de repetir, és la millor que tenim.
Jordi, tu com ho veus, el futur de l'IES Candelera?
Esperem que s'acabi tota aquesta tangada de retallades i històries d'aquestes, perquè últimament estem molt, molt malament, hi ha mancança de materials, exemple, als laboratoris hi ha molts aparells espaiats que pues, no se reparen, ni repararan, ni se substituiran. En fi, no sé, crec que s'ha d'acabar això, no? Però ho veus tan lluny, això, de que s'acabi això? No sé, no ho veig massa optimista, no? I, bueno, no sé, potser caldrà esperar, però tal com van les coses jo ho veig una mica negre. No sé.
Tu veig que ja quasi... Ja quasi ja està, això.
Sí, quasi, no? Els brotes verdes.
Us se van secar ràpid, no? Doncs
pues mira, Inma, sí. Jo sóc molt negativa. Jo sóc molt pessimista i veig que la pública té els dies comptats. No sé si jo em jubilaré en un institut públic. Mira el que et dic.
Això són paraules majúscules, no? Pues sí, titular
pues sí,
molt gran.
Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. És a dir, veig que la... Sí, és a dir, malos tiempos para la pública.
Albert, tu què penses?
Bueno, jo no sé. Jo encara, com que veig més lluny, no sé on acabaré jo. I a més no vull ni acabar jubilant-me a l'ensenyament. Vull fer també altres coses, però no passarà. El que sí que veig, jo sempre he dit al Javi, és que hauríem de requalificar, llàstima que ha passat la bombolla, però haguéssim requalificat els terrenos de l'institut, féssim allí dos torres Kio d'aquelles i amb els diners que he agafat, allà al darrere on està la piscina i tot això, i fer perquè falta espai. Al nostre institut hi ha un moment que jo crec que la canalla, és a dir, els col·legis acaben sent aquesta, com aquestes institucions, no? Toc de pito, les balles, hi ha tot un llenguatge allà, una semiòtica que interpretes a escarcelero, no? I tancats, i tenen molt poc espai. Doncs sí que sempre dic que aquest institut li falta doncs, tenir patis i jardí o coses i és molt tancat, i estem molt
apretats. Però això ja es va plantejar en el moment que van començar les obres, és
quan,
a dir,
i amb bona, el jaleo
de la via del tren, i que després no es podia construir per darrere, que es tenia que construir per davant, i fer un gasto amb unes obres, que després resulta que ja es quedaria petit el centre.
Fer pujar el port i tot, i haguéssim ficat amarres i tot, i fer una bona operació immobiliària, i haguéssim triomfat. Així és que... Esperem que tingui 50-75 anys, això sí. Això la voluntat és, i el somni de que no sabrem només 25.
Bueno, no sabem com seran...
Jo ho veig, això és negre.
O molt negre, la Montse.
Sí.
No sabem com seran els propers 25 anys, si sabem com han estat estos que ja tenim entre les mans. I esta setmana, Xavi, hi ha festa, no? Expliquem-nos una mica com ho teniu preparat ja, això.
Sí, doncs bé... Aquesta setmana, el dia 24, un dels darrers actes del, si no el darrer acte del 25 aniversari, doncs és un sopar, una festa sopar amb exprofessors, exalumnes, extreballadors del centre, a partir de les 9. Hi ha una mica de sopar, festa, i a partir de les 12, doncs la gent que no... perquè el sopar va al 25 euros, la gent que no... perquè estem, ja sabem que és una situació econòmica que no és gaire bona, doncs tothom que vulgui acompanyar-nos a fer una copa, doncs estarem al gimnàs de l'institut a partir de les 12 fins a les 3 i podrem veure exprofessors que han estat al centre. Uns vindran exprofessors, hi ha uns 40 apuntats, vull dir que força. Coincideix també, aprofito per dir-ho, que estem en la setmana Comenius i ens visiten professorat i alumnat de Polònia, Itàlia i França, i també ho hem fet coincidir, de manera que bueno, serà una cloenda del 25 aniversari de l'institut bastant maca. I després, evidentment, queda, com deies abans, la festa de comiat dels alumnes de segon de batxillerat de cicle formatiu, i ja cap a final de curs també la festa de tercer d'ESO de l'AMP, que organitza l'AMPA.
Doncs no sé jo si voleu afegir alguna cosa més, aportar alguna cosa a la xerrada. Franc, vols dir alguna cosa més?
No.
No? Xavi, Jordi, Albert, Montse?
No.
No?
No.
Que t'acabes estimant els alumnes, és a dir, els alumnes... Jo m'agradaria, si m'estan sentint els alumnes, els hi voldria dir una cosa. Els profes, quan renyim els alumnes... o fem comentaris sobre els alumnes, ho fem des de la seva perspectiva com a estudiants, no com a persones. I a vegades ells barreixen, no? Barreixen el que és la vessant de com a alumne, la part més acadèmica, i com personetes. Aleshores, sobretot els que han marxat i ja són més grans i ho poden entendre, els profes quan renyim, quan els maldem, ho fem des d'un punt de vista purament acadèmic, és a dir, mai com a persones, perquè tampoc tindríem... no seria lògic, no? És a dir, quin valor moral podem tindre nosaltres per jutjar amb altres persones, no? Però sí, única i exclusivament com alumnes, com estudiants, no? El concepte d'és bo i és dolent... única i exclusivament és des del punt de vista acadèmic, no com a persona. ¿Vale? Mm-hmm.
Molt bé, doncs, pues, jo vull donar... Digues, Javi, sí?
No, jo agrair-vos a cada ràdio l'oportunitat que us he donat aquestes dimarts seguits de sentir alumnes, pares i professors, i us demano que enguany no tenim, perquè no tenim cap exprofessor jubilat, es demano que d'aquí 25 anys conteu un quart programa amb nosaltres cinc.
Bueno, com a... pues sí, pues ho filmarem a... ara al sortir.
I esperem, esperem que puguem estar jubilats, esperem.
Jo no.
Jo volia donar-se les gràcies com no per a, per haver vingut i també pues, per tots aquests anys de dedicació, per la vostra feina, per tot el que heu aportat a, als xiquets i xiquetes de la Cala i sobretot pues, bueno, en aquests moments que són durs per a molts, pues, no caure en la tristor, en la desesperança i tot el contrari. D'aquesta manera hem de sortir i el que està clar, crec jo, que si, si algú ha d'espenyar, són els que estan de més avall cap a dalt i no hi ha més. Ànims a seguir, que teniu una feina molt important entre mans, que és crear els joves que ens han de salvar en altres, no? Sí, seran el nostre sí, futur sí, i és que ens faran tirar endavant d'una altra manera. Moltes gràcies per haver vingut, Ànims, enhorabona i bueno, d'aquí 25 anys tornarem.
Molt bé, gràcies.
Gràcies. Gràcies.